12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, vos contarem que a la fi se farà la variant de l'Alqueria Blanca a Santanyí. 11.000 cotxes passen cada dia per mig d'aquest poble de només 1.000 habitants. I ara, afortunadament, se farà una variant pel sud per treure tot aquest trànsit que ens estiu encara s'incrementa més cotxes que van de cap a Caladó. Ara parlarem amb l'Ajuntament de Santanyí. També parlarem d'arqueologia i teràpia. I direu, com pot ser això? Idò sí, Arqueocet ha aconseguit incloure usuaris de les entitats Girasol i Esment a les seves excavacions arqueològiques. Parlarem amb Joan Miquel Morell de com l'arqueologia pot ser terapèutica. També seran per aquí de dins els alumnes de Sant Josep Obrer que avui estan visitant IB3 Ràdio. A la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrés parlarà amb Andreu Adrover, de l'Associació de Productors de Varietats Locals. I per acabar parlarem d'un llibre d'història, d'una tragèdia que va passar l'any 46, precisament a Santanyí, altra vegada, i que ha escrit la magistrada Poloni Martínez. No és historiadora, però és molt aficionada a la història, i aquest fet no va quedar clar. Varen morir 8 militars, va ser l'any 46, i mai se va saber què havia passat amb una explosió de granades de mà. Parlarem amb ella en acabar el programa. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Joan Jiménez en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now.
És increïble com Cat Stevens, en només 21 anys, va poder escriure aquesta cançó sobre un pare i un fill, amb una vivesa i una realitat realment aclaparadora. 21 anys tenia en Cat Stevens, ara en té gairebé 80, i aquesta cançó és més present que mai.
But your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always
father and son, pare i fill. Increïblement recomanable tota l'obra de Cat Stevens. Bona música per anar a un poble preciós, a l'Alqueria Blanca. I és que hi ha bones notícies per l'Alqueria Blanca, perquè s'ha aprovat el projecte definitiu de la variant de l'Alqueria Blanca, que és un llogaret de Santanyí, i era una obra molt reclamada pel veïnat de la zona perquè suposarà treure de més 11.000 cotxes que cada dia passen per mig del poble camí de Caladó. Saludem Maria Pons, batllessa de Santanyí. Bon dia, batllessa.
Hola, bon dia, com esteu?
Beníssim, perquè és que 11.000 cotxes deveu fet una ledi Escuria Blanquers, perquè per un poble d'on només 1.000 habitants deu tenir l'Alqueria, són molt de cotxes, són més de 10 cotxes per habitant, això és una barbaritat. No sé si fins ara hi ha hagut qualque desgràcia, si hi ha hagut cap accident, però és que no han d'esperar això.
Hem de fer una puntualització. aquests 11.000 vehicles són en temporada alta. Vull dir, gràcies a Déu, diguem així, en temporada baixa, el nucli de l'Alqueria Blanca sofreix, vull dir, el pas de moltíssim de vehicles, però no a dins aquesta intensitat que és la temporada d'estiu. Aquesta, com vosaltres sabeu, l'Alqueria Blanca fa moltíssim anys que reclama que hi hagi una variant, hi hagi una ronda, o hi hagi un desvió de vehicles pel centre del poble, perquè dona-se que és oblidat que la carretera que uneix Palma fins a arribar a Porto Petra travessa el nucli de Santanyí, se va fer una ronda, però travessa el nucli de cap a cap de l'Alqueria Blanca. I clar, hi ha molt de carrers que col·linden el carrer principal, que queden també completament col·lapsats perquè els veïnats i les veïnades que hi viuen no poden sortir, perquè clar, tots són cotxes que passen. Ara encara ens hi ven, a pesar de que el volum de vehicles baixa molt, jo us puc dir que una mitja de 10 minuts, 17 minuts, s'ha de tenir per accedir a la via principal. I això és que nosaltres hi tenim un policia de dia, que és quan hi ha més afluència, contínuament, sempre, que està a la vora de la plaça per dirigir el tràfic. Per tant, aquesta reivindicació de l'Alqueria és històrica i, com molt bé ha dit vostè, ara pareix que definitivament veurà el final d'aquesta, no diguem d'aquest túnel, però sí diguem d'aquesta ronda.
I una pregunta, perquè, clar, coneguem la zona, jo no sé si a Calonge passa el mateix amb gent que vagi de Suqueria a Sorta. Calonge també és molt petit, diria que inclús més petit que Suqueria. Passa el mateix o encara de moment no tenen aquest problema? Perquè estan com a més amunt de Caladó.
Han de tenir en compte que a Calonge la seva idiosincràsia de carrer és més fàcil que la de Suqueria Blanca. Què vull dir amb això? Jo vull dir que Calonge rep el vera que rep el trànsit que va cap a Porta Colom, però moltíssim de trànsit que va cap a Caladó se desvia per Porta Petra.
Sí.
Per tant, el nucli més afectat és l'Alqueria Blanca. També a Santanyí, lògicament, però a Santanyí tenim una ronda i vam passar ronda. Però l'Alqueria rep tota la gent que va a Caladó, tota la gent que va a Porta Petra, tota la gent que va a Calonge i tota la gent que va a Porta Colom, o que va a zones properes a Porta Colom.
És cert. Si mirant el mapa queda molt clar, clar. I Porta Petra, clar, és el pont de cap a Caladó, allà a Vorera de la Mà, sí, efectivament. Sí. També li volia demanar, perquè si s'han presentat al·legacions, perquè que sapiguem, el projecte ha tingut molt bona acceptació entre els curiablanquers. M'imagino que no hi ha hagut res que dir.
Perdona, me penso que no en Jaume. És
sí,
així?
Sí, sí.
M'ha permès que tu t'agingues. Mira, en el seu moment sí que és vera que quan se va fer estressat d'aquesta ronda, hi havia quatre, diguéssim, possibilitats. Una, que la va desestimar el Consell Insular en el seu moment, que era una variant que s'apropava un poc en el poble de l'Alqueria Blanca, feia una punta a la banda de la residència que deien altres, aquest se va desestimar, i definitivament se va fer estressat que és ara el que s'executarà. Hi va haver una sèrie d'al·legacions, però aquestes al·legacions se varen contestar per part del Consell, però aquestes al·legacions van significar un 0,01%, diguéssim, de lo que el poble de l'Alqueria reclamava. Mm-hmm. Vull dir, va ser amb molt poques al·legacions. I aquestes al·legacions, uns eren perquè el d'aquí passava a prop i el Consell se va comprometre a fer-li unes pantalles per minimitzar els renous. Llavors, n'hi havia un altre, que hi havia un veïnat que vivien, diguem, com nosaltres veiem la variant, vivien des de, diguéssim, la ronda de consolació fins al final de la ronda vivint a la banda de la dreta, i clar, aquest veïnat tenia por a l'hora de sortir, a l'hora de travessar, el Consell també ho va solucionar, i els que aniran a peu, pues, se fa un pont. Un pont, però un pont guapo, eh? No...
D'acord.
No, un pont, perquè en el seu moment s'havia pensat en un pas soterrat. Però en aquesta zona concreta, és una zona que és un poc inundable. I clar, i el Consell, amb molt bon criteri, pot ja considerar, va ser quan vàrem veure el follet, quan els arquitectes ja ho vàrem veure, doncs ja vàrem desestimar, i dit vàrem perquè nosaltres vàrem participar o hem participat molt activament amb aquest projecte definitiu. Ja sabeu que el president del Consell és el Llorenç Delmés, i ja sabeu que el Llorenç Delmés va ser aquí en el 2017, Metge va comprometre amb aquesta ronda, i clar, i jo li he dit moltes de vegades en el Llorenç, a Llorenç, si tu no fas la ronda, no podràs anar a la Xavier Blanca, ni jo tampoc. Per tant, per compte que mosso, tu ha d'estar activada. Llavors, nosaltres vam participar molt activament, se va decidir fer aquest pont i desestimar el pas soterrat per el tema de... És un pont inundable i molt de dia no haguessin pogut cravar el que és la ronda. I per fer-los en el peató, per fer-los anar a la ronda de, que ara ja feta, nosaltres ja veiem que no, els peatons no ho farien. Llavors també l'Ajuntament el que va demanar, i també està en moltes projectes, és que fos un passeig. Vull dir que aquest dones de 2 quilòmetres i pico, hi és un quilòmetre, diguéssim, hi és, són, me penso, són 15 metres de vial. De vial, llavors se podrà alternar bicicleta, perdona, 15 metres, ara he dit un d'or. Són un, me pareix que són 3 metres sí. De vial. Allà on hi haurà un carril de bicicletes, hi haurà un carril peatonal. I també, altres varen demanar que fos una zona arbolada, que també és, i també varen demanar que els llums que anessin per dins aquest carril, que el que fossin llums que quan que detectassin es pas, o bé de bicicleta, o bé de peatons, i s'encenguessin quan hi ha un vehicle de bicicleta o hi ha un peaton que passi. Vull dir, tot això són subsanacions que nosaltres o aportacions que nosaltres vam fer en aquest projecte que serà el que se licitarà en el final. Sí.
I, a més, m'ha agradat molt això que ha dit vostè d'anomenar la zona aquesta que té risc de zona inundable, perquè tots els que ja tenim una edat on no en recordem que per setembre del 89 la torrentada que hi va haver, hi va haver trossos de carretera que se van moure d'haver 100 metres precisament d'haver salcaria i en aquesta zona semblaven pistes d'escalèstric que les havien mogut des de lloc. Per tant, si idea del pont està molt ben pensada, i més avui en dia que estan parlant sempre de zones inundables, per tant, molt, molt bona idea a l'hora de fer el pont, perquè sempre serà més segur que no construir un pas soterrat a una zona inundable. Això, molt de municipis que prenguin nota d'aquesta dada, perquè la història mos ho demostra. Nosaltres ho hem vist, per tant, no, la tassa de retorn no és tan elevada com diuen. També una altra cosa que li volia demanar. No vos fa por, o no heu pensat que, per exemple, a Vilafranca, quan varen treure la variant, hi havia comerços que se queixaven que ja ningú passava pel mig del poble. I ara penso, per exemple, el Font de Can Terrassa, per exemple, ara ja no hi passarà ningú, per exemple, amb Avenes Cap. Això hi ha gent que està preocupat per això, o els qui vulgui anar a comprar encimades en Terrassa, tan mateix ja anirà.
Hem de dir que el Font de Can Terrassa està a una segona línia, sí. A una tercera línia. I ell va ser gent ben igual. Aquí, jo ara ho vull dir, ara que tens l'oportunitat, aquí llavors serà una prioritat de l'Ajuntament envellir el poble de Salgeria Blanca. Vull dir, aquí llavors sí que allà l'Ajuntament el que han de fer és projectar un poble que sigui transitable, un poble que sigui peatonal, un poble allà on la gent hi vagi per fer un cafè tranquil, hi vagi per poder anar. No hi ha botigues, Salgeria, però sí que hi ha un altre font, que són les delícies, també hi ha un bar que està a la plaça, vull dir, també hi ha un supermercat, i jo crec que això, hi ha peluixeries, jo crec que això el que farà és a Sant Revés, a Sant Tanyer. Suposo que saps que hi ha moltíssima, ve moltíssima de gent, Jaume. I nosaltres a Sant Tanyer, fer la ronda, el que va fer va ser que la gent tanmateix ve a peu. I ve al centre del poble i ve a peu.
Sí,
ara, a Salteria, sí. Ara a Salteria és un problema, perquè si tu te'n vas i t'asseus a la plaça de Salteria, el que veuràs serà, a mesos d'estiu, 11.000 cotxes.
Sí.
11.000 cotxes, vull dir, sí. No pots descansar, no pots llegir, i llavors ja sé, València, quan allà on hi ha cotxes, allà pitades, allà frenades, o allà peatons que no poden, no poden cruzar. El que em demanava antes, si hi havia hagut desgràcies, sí. Per desgràcia, a Solteria Blanca, la reivindicació més forta va ser quan hi va haver una persona que va morir, precisament per l'hora de crevar un parc de peatons. I la gent de Solteria Blanca aquí se va alçar i se va enxalundir. I a Solteria té, si fos, diguéssim, la banda de Casas Monges que tenen altres, fos un poc més ample, només que fos 4 metres, 5 metres més ample, ja no hi hauria aquest caos. Però en aquest punt estret, el que passa és que se troben dos autocars, no pas. I hi ha un caos. Se troba un camió pesat i se troba un autocar, o inclús se troba un cotxe i se troba un autocar, un camió o un vehicle pesat i no pot passar. Ja hi ha un caos de mil dimonis.
I no ve d'ara, això. No ve d'ara, perquè fa 40 anys ja passava quan se topaven un autobús i un camió. Perquè, sí, clar, els carrers però... són els que són. No?
Sí, però hem de tenir en compte una cosa.
Que ara n'hi ha
tens
més.
Tens enrere.
Clar.
Exactament, exactament. Tens enrere, se trobava un camió, es trobaven dos camions i no duen tant de cotxos darrere.
Exacte.
I feien una maniobra sense cap problema. Però sí, ara, el sí, que passa és que quan van a fer la maniobra, pues, fins a on és l'encreuament de Porta Petra o de Calonge, queda tot col·lapsat. Sí. Aquest és el problema.
I com sempre fèiem quan parlàvem de qualque zona que està a un extrem de Mallorca, des d'aquí convidar, perquè molt de mallorquins no coneixem Mallorca, des d'aquí convidam a tots els que no hagin estat mai a Solteria Blanca, per exemple, segur que hi ha un pollonsí, o un andritxol, o un gavellí de Cap de Pere que no hi ha estat mai. I doncs, aneu a Solteria Blanca, passeu per allà, feis un berenar, i així fèiem economia circular. A tot bé, no surten de ca nostra. I enhorabona a tots els curia blanquers, perquè així ens estiu tots aquests 11.000 cotxos ja no passaran per allà enmig, i això d'envellir Solteria Blanca, les ho tindreu bo de fer, perquè un lloc que hi ha el maco no haureu més que passar una granera. Ja, el bo de fer, envellir Santanyí. No, amb tot això que teniu, que ja no nomenarem res de la costa, perquè mos vareu demanar que no ho tornàssim a nomenar, mos ho quedam en secret, mos ho quedam en secret per nosaltres, i és qui sàpiga entendre que entengui. Bellesa, enhorabona per aquesta nova variant i enhorabona a l'escuria blanquer.
Només, si m'ha permès, sí, si permet un segon.
Sí.
Jo només crec que des de que van ser molt bona notícia per Solteria Blanca, però he sentit que d'aquí una estona també entrevistareu a Apoloni Martínez, i també li vull donar l'enhorabona.
Efectivament.
Apoloni ha fet una gran feina, una gran feina. És una feina d'admirar.
Cert, està parlant Sabadell, està parlant del llibre Tragèdia en esfort d'Anna Costa, causa 170.946. Hi va haver una explosió, parlarem amb ella d'aquí una estona, que va matar 7 soldats. Va ser l'any 46, no se va arribar a saber què va passar, però Napoleoni Martínez ha fet una feinada, ha fet aquest llibre molt interessant, i de fet, com diu Sabadell, ara d'aquí uns minuts tornarem a Santanyí per parlar d'història. Sabadell, molts anys i moltíssimes gràcies per atendre'm-nos.
Jaume, encantat com sempre. Moltes gràcies.
Salut. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'arqueologia i de teràpia. I direu, i això com és? Ah, i doncs ho ha creat Arqueocet, concretament en Joan Miquel Morell. Ni vos mogueu. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keep it all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
El Dia Mallorca i Vetres Ràdio. I
TV3 Ràdio és Dial.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Que és l'estrella de l'autopista Highway Star de Deep Purple, John Lord, Diane Gillian, Agent Pace, Nick Sinker, una vertadera meravella, el grup original d'en Richie Blackmore. Mireu, m'observeix aquesta cançó dels dinosaures de rock per endinsar-nos a l'arqueologia, per anar a l'arqueologia vertadera. Perquè l'arqueologia també pot servir per descriure el nostre passat, però també és útil en àmbits que ni mos podem imaginar. Per exemple, pot tenir efectes curatius. Sí, sí. És el cas de jaciments de Sillot de Segalera, per exemple, Sant Sunyer, Palència, Estadot de Sorotori del Cris Rei, la Cova de Sant Ineta, Sant Real... Com pot ser tot això? I de perquè fa 4 anys que l'entitat Arqueocet fa feina en Girassol i Esment en una inserció, espècie d'inserció sociolaboral de joves amb un diagnòstic de salut mental i discapacitat superior al 33%. L'impulsor de l'idea i coordinador d'Arqueocet és Joan Miquel Morell. Joan Miquel, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Bueno, bé. Això és una idea pionera, ja s'havia fet, se te va ocórrer a tu. Com va néixer aquesta gran idea, per cert?
Bé, bona pregunta. Bueno, va néixer realment per necessitat, perquè estàvem coordinava un projecte en Girassol que era de cultura i salut mental, centrat en el cinema itinerant, i en la Covid ens vam trobar amb unes restriccions tremendes i que ens vam forçats a no poder continuar generant llocs de feina. I quan jo duia des de 10 o 12 anys fent feina com a gestor cultural a Sillot de la Galera, se m'ho va ocórrer això, que podien crear una brigada que pogués fer feina a un espai a l'aire lliure, mantenir les distàncies amb facilitat, i una brigada de poques persones, òbviament. I bé, la idea va sorgir així, realment com una necessitat per continuar creant feina, vamos.
Hem llegit que has dit en els diaris que es contacta amb la naturalesa, fer una de bo per un bé comú, tot això genera dopamina que allibera l'activitat física, el fet de fer feina de manera organitzada, tot això junt és que només pot dur beneficis, és que és obvi, Joan Miquel, és cert?
Sí, els ingredients realment són molt bons, i en aquest sentit és que hi ha un afegit, vull dir que s'ha d'imbolla laboral de fer feina un projecte arqueològic. Òbviament hi ha una jerarquia, no? Sempre hi ha una direcció d'un arqueòleg o una arqueòloga, hi ha una jerarquia, però tots feim de tot. Al final, l'organització és totalment horitzontal. I això, pues, fent feina per dir algo, o un hotel, o un bar, o un tal, o el que siga, pues, no t'ho trobes. Que el teu jefe per dir-ho en castellà, que el teu jefe pues, fa el mateix que tu. Si s'ha de recull terra, recull terra, si s'ha de picar, pica, i tots en aquest sentit és, una, també, és un altre element afegit que dius, ostres, pues, és això, és, realment és molt positiu per augmentar l'autoestima, l'autoconfiança, l'empoderament dels usuaris, creant, tenint una feina, com deies molt bé, que fa feina per bé comú, o sigui que es profit per la societat en general. I bé, clar, han contat tant història, historiadors, arqueòlegs, que t'expliquen tot, i bueno, descobrint cosetes a cada campanya.
13 participants, de moment. El lema no pot ser més encertant. Cuidant les persones, cuidant el patrimoni. Per què creus que arqueologia i salut mental se duen tan bé? Perquè sí que és cert que les feines manuals i que impliquen molta concentració són bastant enriquidores i donen molta pau. Això, sí. A les persones amb discapacitats o sense. Això sí que és cert. Deu ser per això que l'arqueologia i la salut mental se duen tan bé.
Pues mira, és una reflexió molt encertada. Com dius, aquest tipus de feines manuals i que has d'estar centrat, ja no diré concentrat, però sí molt centrat i diguéssim, fugint, vull dir, de renaus, entre còmetes, de l'entorn, pues sí que és molt beneficiosa per qualsevol persona. Jo li dic que és una espècie de ioga actiu. No? Tu saps què has de fer i vas tira, i ho vas fent i entres com una espècie d'estat, vull dir que això que jo li dic és ioga actiu, no? Que realment t'és molt beneficiós per l'estat d'ànim, sobretot, i la serenor i la tranquil·litat. No?
A més, molt d'arqueòlegs de l'alçada de Jorge Argüello, en Jaume Deà, en Raquel Barceló, o en Jordi Hernández, han rebut molt bé l'idea, és a dir, no s'han posat gelosos, perquè de vegades, tu saps que de vegades hi ha determinats sectors que diuen, no, això, entre, jo què sé, entre físics i químics, entre geògrafs i físics, a l'hora de la meteorologia, entre fisios i traumatòlegs. No, 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 aquí estan encantats tots aquests que no són moco de pavo, com se diu en castellà, aquests arqueòlegs.
Sí, i a més són molt cuidadors, o sigui, protegeixen, cuiden, ensenyen als usuaris i a mi mateix, vull dir que jo som gestor cultural de professió, no som arqueòleg. I clar, són realment molt cuidadors i han trobat una complicitat molt, molt bona i molt positiva, òbviament. Ara, també és espectacular veure com dos arqueòlegs discuteixen entre ells si una unitat estratigràfica et se que toca o no et se que toca, i això també és apassionant de veure. Però no són competència i la majoria d'ells creuen això, que és necessària una brigada professionalitzada, formada, per donar suport a les tasques de l'àmbit arqueològic, no? Perquè s'ha abusat molt de la figura del voluntari fins a un punt en què ja s'ha traspassat totes les línies i se substitueix feina professional o llocs de feina per voluntariat, que els voluntaris són del tot necessaris i és meravellós fer feina amb l'ajuda i el suport de voluntariat, però que no han de substituir mai llocs de feina, òbviament.
A més, tenim el suport de la delegació espanyola de l'itinerari cultural de la Ruta dels Fenicis, del Consell d'Europa,
sí,
per la vostra aportació social, i també perquè és aplicable a altres bandes. Això se pot fer arreu d'Europa. És que és una idea meravellosa, Joan Miquel. M'imagino que tu tampoc estaries gelós que te la copiassin, perquè és fantàstica.
De fet, a mi em vàrem intentar provocar, vull dir, que s'integrés a Catalunya, i de moment ha hagut, clar, aquí s'han donat una sèrie de factors, vull dir, o coincidències, que han permès que això sorgeixi amb molta facilitat. Ara, com dius, és replicable i escalable, o sigui, pot créixer amb total facilitat a qualsevol banda, vull dir, ja no sols d'Europa. I cap gelosia, al contrari, vull dir, de fet, vull dir, jo ho vaig proposar com a projecte estratègic a la Ruta dels Fenicis, justament per això, perquè se podia replicar i podia créixer en número d'usuaris, de jaciments, d'equips. I, bueno, seria meravellós, realment.
i tant de bo fos també aplicable, extrapolable a altres tasques similars, perquè no necessàriament ha de ser només l'arqueologia. Ja saben que, per exemple, la jardineria també té molts bons resultats, per tant, girassol i esment, que són els que duen les regnes dels usuaris, tenen per mà ja fer totes aquestes activitats, que m'imagino que estan encantats. I no mos queda més que felicitar-te, Joan Miquel Morell, per aquesta idea d'Arqueocet, d'ajuntar arqueologia amb teràpia a llocs ni més ni manco com la necròpolis de Sant Sunyer, Polèntia o Sillot de Sigleres, Murada Teleòtica de Cris Rei, Sillot dels Frares. En poques paraules, Joan Miquel, enhorabona, perquè és una idea positiva, cuidam de les persones i cuidam el patrimoni. Gràcies, Joan Miquel.
Moltes gràcies, Jaume, i a tot l'equip.
No en faltava d'altra. Bueno, ja vos han dit fa una estona, quan hem començat el programa, que avui eren en nosaltres els alumnes de Sant Josep Obrer. Són veïnats nostres, són aquí de vora el poliesportiu Germans d'Escales, i Joan Ferrés, tens aquí un bon grapat d'alumnes que, com que jo som d'Estendeja, bé, i tu ets més modern i més jove, ja me diràs ben quin cursos fan i quines edats tenen, perquè a mi si me treus d'això de primària, secundària i batxiller, estic embullat, Joan.
Ho hem de comprovar, Jaume, perquè tenim alumnes de Sant Josep, això ho sabem, no? De Sant Josep de Palma. Curs, quin curs sou?
Segon B.
Segon d'ESO, B. I això és, quina edat teniu?
13.
13 anys, que és 13-14 o 12-13, és canvi, no?
Sí, 13-14.
De 13-14, 13 per 14 anys, per tant...
D'acord, molt primer,
Jaume, ja s'ho apunta. Segon d'ESO vol dir 13-14 anys. Hem vingut a fer aquesta visita que mos agrada tant aquí a Beta Ràdio, no? De veure el funcionament de Beta Ràdio, que venen escoles d'arreu, i part de la visita és venir aquí a l'estudi, veure com funciona també l'estudi de ràdio, i a vegades, si tenim l'oportunitat, vos fem entrar en directe. De fet, crec que ha estat un poc sorpresa, no? Per mi, vos havien dit res avui dematí que entraríeu en directe o no?
No ens havien dit res.
No, mira, sorpresa. Mem, qualcú m'ha de dir... Mem, que aixequi sa mà, ja he dit, qui vol xerrar? Qualcú que aixequi sa mà, qui volia xerrar per aquí? Mem, m'havien dit per aquí una mà tímida, però m'ho de dir, o per aquí també... Que alguna cosa que destaqueu d'aquesta visita, alguna cosa que vos ha creat l'atenció, alguna cosa que heu après... Bé, tu què me diries d'aquesta visita a Beta Ràdio?
Bé, a mi m'ha cridat l'atenció com estan fets els estudis, que fins i tot els terres estan insonoritzats perquè no s'escolti tot, i els 50 centímetres de diferència que n'hi ha entre terra de veres i els fals terra que n'hi ha per el cablejat que connecta d'aquí fins a la redacció.
Tu te'n dones compte, Jaume, que una altra cosa que tampoc sabíem? La primera visita que van tenir també el bandi dels vidres. No sé si tu això d'enterra ho sabies, jo no ho sabia.
Jo no ho sabia.
Jo, gràcies per l'ensenyament. Tu,
què
t'has fixat aquí? Què has après?
He après un poc de com s'organitza la ràdio, com graven l'àudio, els estudis, i com està fet tot un poc.
Beníssim. Bé, aquesta setmana nosaltres tenim a la ràdio, perquè sempre intentem fer contingut d'actualitat, contingut també de coses que passen a les illes, que passen aquí a Balears, a totes les Balears. Ara, en aquest cas, fent-se desconnexió amb el dia a Mallorca, parlant de coses de Mallorca, i aquí a Mallorca aquesta setmana hi ha una cosa, que una celebració que es diu Sant Antoni. Vot sona, no, Sant Antoni?
Sí.
Bé, qualcú que visqui Sant Antoni, que vagi a qualque poble d'aquests més típics on hi ha Sant Antoni, bé, per aquí, tu, a on vas?
Jo vaig cada any a Artà, allà on viuen els meus padrins, i ho visc tot molt gran. Allà hi ha molta gent i aplaudir sempre i cantar quan ballen els dimonis és molt divertit.
Clar, és que voltes més a Artà sempre sigo que sou els primers, perquè a les 9 del matí ja és primer ball, dia 16, tu a les 9 del matí ja ets amb el primer ball?
M'agradaria molt, però hi ha escola, o sigui que hi vaig tot d'una que puc sora baixa.
Aquí ja m'ha parlat d'una qüestió. A Palma hi ha aquesta problemàtica, d'alguna manera, que clar, és que tenen parents a pobles, no poden fugir a l'escola. Tu mos confirmes que faràs clars aquell dia, no partiràs?
Bé, tot d'una que surti ja partiré cap allà.
Partirà ràpid, però bé, dimonis són tot el dia, no sé si n'hi has a completes, també les completes també aniràs, o no, sobretot els dimonis. A tot, no tot el que te toqui.
A tot.
Més gent per aquí, algun altre Sant Antoni, Sant Sebastià, Sí que Sant Sebastià, tindreu festa per Sant Sebastià, el Manco ho sabeu o no? Tindreu festa, sí, això assegurat. Perfecte. Anireu a Torrà, qualcú que anirà a Torrà qualque dia, vos agrada Torrà, s'ha de fer foguerons per aquí, tu què dius?
Sí, amb la meva família m'agrada molt.
Ai, no, sí, sí que agrada anar a Torrà, tu també.
Jo també.
Beníssim. Ben, digues.
Jo el que faig per Sant Antoni és, soc escolanat i van a les beneïdes, i després per Sant Sebastià en reunir la família i ens anàvem a la muntanya per fer torrada.
I doncs, sí, tot és pac. Beneïdes, també important, això. Teniu animals, per aquí teniu animals. I els adoreu les beneïdes, eh? Que aneu, les beneïdes de Palma.
Aquí, Joan, aquí amb Esquerra.
Ben, per
tu
aquí,
també,
per aquí.
Tens animals, tu.
Tu també tens animals, que teniu cans, moixos...
Tres
moixos i dos conis.
Sí.
Els cuides tu? Tu ets encarregada? O...
És la meva germana, però sí.
I fan bonda?
Sí.
Com viuen bé, mossos i conis?
No, els tenim separats.
Perquè, si no, problemes, no?
Sí. Que bo.
Sí, sí, que veurà la convivència entre dos. Aquí, altres animals, cans, mossos, vam per aquí?
Tres cans i dos ocells.
Tres cans i dos ocells. I què tal? Com se comporten entre ells, també?
A vegades, els cans intenten menjar-se els ocells. És...
Has salvat qualque ocell?
Has salvat qualque ocell.
Noms, per cert, dels cans i dels ocells?
Els cans, Noa, Nut i Rex, i els ocells, Zazú i Lu.
Zazú, me sona. Zazú era un personatge de Disney. I... Ah, del Rei León, veus? Ja me sonava. A veure, més animals aquí, per aquí?
Dos cans i un gall.
I també conviuen bé o separats?
Estan separats.
Per cert, esteu noms?
Marc.
Marc, que tu t'han de fer la gran pregunta que t'ha fet tothom és... Què t'ha passat? Perquè mar ve amb unes crosses, el pobre, i tothom li està fent la mateixa pregunta, però és que els periodistes tenim aquesta curiositat. Quan veiem notícies hem de demanar què ha passat aquí.
Bé, doncs, estava en un partit de futbol un cap de setmana, es diu Monja, jugant amb un equip, es plega una tassa, i de repent vaig fer un passe i el genoll se'm va descol·locar i tot.
Entenc que molt de mal aquell moment, no?
Sí.
Molt. Ara no tens mal, el Manco?
No tant.
I recuperació, més o menys, quant de temps després de recuperació?
Un any i mig.
Bé, idò, molta calma, molta força, i perquè això, t'has quedat de jove i tens temps per tornar en els cans i triomfar. Anem a fer una cosa. Jo volia fer un aplaudiment per la vostra visita, però quin és el teu nom, torna-m'ho a dir?
Marc.
Fem un aplaudiment per Marc, per animar-lo, per aquesta lesió.
Vamos.
Vinga.
Molt bé, Marc. Vinga, Marc.
Donant-se enhorabona. Sembla que t'han donat-se enhorabona per lesionar-te, quasi,
no.
Però no, era per donar-te d'ànims. I de res, Jaume, ja ho veus, Sant Josep, Sant Antoni pendents, en Sant Sebastià, i vos ha agradat aquesta visita?
Sí.
Crec que tornaran, idò.
Gràcies per visitar-nos. Moltíssimes gràcies, veïnats, perquè estem aquí de vora. Deveu haver vingut a peu, no?
Venen a peu, que ho tenen aquí.
Hem d'anar a peu amb bicicleta. Moltíssimes gràcies als alumnes de Sant Josep Obrer. Nosaltres, d'aquí un minut, anem a la nostra radiografia mallorquina. No vos mogueu.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el aguacate maduro granela a 4,49 € kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 € kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 11,50 € kilo. Y el pan payés moreno o blanco cortado de 700 gramos a 1,89 € unidad. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
una radiografia mallorquina, Joan, que avui mos serveix per saber què menjam els mallorquins i mallorquines, perquè parlam com menjam el nostre estimat pamboli, perquè no ha de faltar la seva tomàtica de Ramallet.
Ah, sí, Jaume, això no pot faltar, i per això celebrem que l'Associació de Veritat Locals ha posat recentment en marxa una campanya per donar a conèixer la tomàtica Ramallet com una varietat local i també sensibilitzar els consumidors sobre aquesta importància de saber-la identificar com toca quan anem al mercat. I avui volem parlar amb Aina Socies, que forma part de l'Associació de Veritat Locals. Aina, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Hola, bones. Molt bé.
Aina, gràcies per atendre'ns. Què trobes? Que cada vegada se veu manca tomàtica de Ramallet en els nostres pambolis o no? Encara se manté, encara resisteix?
És complicat. Cada vegada diria que és més difícil poder trobar tomàtica de Ramallet de varietat local, tot i que hi ha alguns bastant de pagesos que en fan, però crec que és un dels productes que té bastanta demanda i que això ha fet que hagi hagut una segona línia de domàtica que s'anomena Ramallet i se troben en el mercat i no ho és.
Clar, anem a situar-nos amb això, definir el que toca, no? Com ho poden distingir i quines dues variacions pel que me dius allà? O sigui, hi ha aquella tomàtica Ramallet nostrada, però això sí, en surt una altra que no és nostra, no?, per dir d'alguna manera.
Hi ha una tomàtica que s'etiqueta com a de Ramallet i que se comercialitza com a Ramallet i no ho és, i és una varietat híbrida que té un cultiu fora de temporada, és a dir, la tomàtica de Ramallet de varietat local, com totes les tomàtiques, se cultiven, és un cultiu d'estiu, però tenint la gran sort que aquesta té una conservació post-collita molt llarga, no?, que durant els mesos de novembre, desembre, gener, febrer, març, podem seguir consumint-la perquè s'ha conservat molt bé una vegada s'ha cuit, no? I en canvi, aquesta que se comercial híbrida, la varietat híbrida, se comercialitza just després de cuir-la, perquè és un cultiu d'hivern, un cultiu sota plàstic, amb hivernacle, i té unes altres condicions molt diferents. I l'origen de la llavor és una altra, no? Per tant, no és una varietat del poble, no és una tomàtica que té un valor patrimonial a darrere, no? Sinó que és una varietat fruit del model agroindustrial i que està fora de temporada, que té unes altres característiques, que no té una conservació postcollita tan llarga i que ha fet desplaçar la varietat local, no? I també ha ocupat un mercat que hi ha molta gent que demana la tomàtica de Ramallet, però que no trobava tal vegada suficient tomàtica de Ramallet i aquesta ha ocupat aquest lloc.
Clar, com dius, entenc que ja a simple vista són fàcil distingir, no?, d'alguna manera.
Sí. Sobretot perquè la tomàtica de Ramallet, si se cull setembre, octubre, agost, setembre, octubre, no? Així com van passant tres mesos, aquesta va perdent una mica de color, no? Passa de ser més vermosa, que una vegada cuida, acabada de cuir, se podria confondre més en sa híbrida, perquè són més vermoses, però a mesura que passen els mesos torna més ataronjada, no? I després també perd una mica de turgència, no? Per tant, sa textura és una mica diferent, no? I també sa varietat local té moltes formes diferents, no? Nosaltres en el nostre catàleg de llavors en tenim de moltes diferents, de mateta, de ferro, de bany al bufar, en punta, soldereta, etc. I aquesta que és híbrida sol ser més arrodonida i molt, molt vermosa.
Com funcionarà aquesta campanya? Oferiu alguna manera pistes o consells visuals, no? Entenc que la web de l'Associació de Veritat Locals perquè tothom pugui consultar.
Sí, a la nostra web hi ha un apartat dins projectes que és campanya domàtica de Ramallet i allà hi ha informació sobre la campanya i un díptic que han fet de pautes per identificar la domàtica de Ramallet en el mercat, on especifica pautes molt senzilles d'apreciar. I després han fet unes postals que que han repartit algun poble que ens han donat suport amb aquesta campanya, com Montuïri, Sineu i a Palma se pot trobar en el mercat ecològic de la plaça dels Patins els dimarts i dissabtes i en el supermercat cooperatiu Terra Nostra. Allà els pòsters i les postals, perquè són espais allà on se pot trobar domàtica ramillet de varietat local, no? I un poc les postals duen una sèrie de missatges explicant un poc l'importància d'aquesta varietat local, no? I un poc de manera molt esquemàtica i breu explicant un poc el conflicte, no? I hi ha una sèrie de frases com ve d'avió, es memòria i no híbrida, preservada al llarg del temps, no? Que un poc dona a reflexionar que els consumidors de cada vegada siguem una mica més crítics, no? I després hi ha un mapa, també a la nostra web, allà on hi ha alguns punts de venda i on tenen domàtica remullat. És veritat que aquest mapa s'ha d'acabar de completar i s'ha d'anar incorporant botigues, però és veritat que també és molt difícil trobar llocs allà on només se vengui la varietat local, no? Perquè moltes botigues el que fan és, quan han acabat la domàtica remullat de varietat local, incorporen la varietat híbrida. I això, clar, és difícil de trobar un punt de venda on només hi hagi varietat local.
I de convidar a tots els oients que visitin aquesta web de l'Associació de Veritat Locals per consultar tot el que dèiem, tots els detalls, per distingir una bona tomàtica ravellet, i agraïm a Aina Socias de l'Associació de Veritat Locals que ens hagi atès. Aina, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bueno, i jo és que t'he de fer una confessió, Joan. Jo només menjo tomàtiques de ravellet.
Com veus?
Les ensalades, en el pa amb oli, per tot. Sí, és una mania que tinc.
Que la situem per fregar, donant per feta per fregar amb el pa amb oli, perquè també se menja així cuinada.
Jo no sé, que qualcú de que no, s'enduqui a de les altres, que també són boníssimes, la col de bou, la rosa, la faig servir per tot.
Que així
Joan,
sigui.
Que així sigui. En pa i per l'eix, mos n'anam fins a Santanyí. The land of the Garda Bill, the town of Chicago died. Talk about it still. When a man named Al Capone, hey, tried to make that town, hey, his own, hey, and he called his gang, hey, to war, hey, with the forces, hey, of the law. I heard my mama cry. I heard pray the night Chicago died. I ho feim perquè volem parlar ara d'un llibre d'història, Abans la bellesa de Santanyí, en qui parlàvem sobre la Carrera Blanca, molt ha fet un abans. És un llibre molt interessant. Tragèdia al fort de Nacosta, causa 170/1946. Fa 80 anys, dia 11 d'octubre del 46, una explosió en un dipòsit d'armes del regiment d'artilleria de Saballet a Santanyí va provocar la mort de 7 soldats i va travessar tot el poble. Tots eren veïnats de Campos, de Set Salines, de Cerqueria Blanca, de Llombards. Però què va passar realment? Què van ser les causes de l'explosió? I li demanem a l'autora del llibre, que és la magistrada Polònia Martínez, doctora en dret i investigadora de la història local de la comarca de Santanyí. Bon dia, Polònia. Ja sabem que no ets historiadora, però com així? Primer de tot, aquesta afició per la història, d'on te ve?
Bon dia, Jaume. Encantada d'estar amb vosaltres. I bé, si m'ha permès una petita correcció, he estat molt d'anys magistrada suplent de l'audiència, però no ho som en aquell moment. La meva activitat professional és professora universitària, som catedràtica de dret mercantil a SUIB, i a part d'això sempre he tingut una gran afició pels temes d'història, sobretot d'història local, història de proximitat, del teu entorn proper. I amb aquesta afició i amb una història que ma mare mos venia contant des de fa molt d'anys, ma mare vivia en els Llombards, en el centre del poble, i recordava quan ella era nina havia passat el que anem, el cotxe dels morts, una comitiva fúnebre en tres bubuls, tres taüts, i ella tenia record borrós d'aquests morts, que un d'ells era llombarder i ho relacionava amb una explosió a la bateria militar, que no tenia la bateria de negoci de la finca de Saballet en el terme de Santanyí. I aquesta contarella de ma mare, que era un record borrós, inconcret, un dia que vam anar en el cementeri de Santanyí, van passar per davant de la víctima llombardera que hi va haver, en Joan Mas de Sabassa, van poder posar dia en els fets, en aquest accident, en aquesta explosió, 11 d'octubre de 1946, i a partir d'aquí jo vaig començar a estirar el fil amb curiositat per saber el que podria haver passat un poc més exactament.
Sí, de fet, fa 5 anys vas anar al cementeri, en el de Santanyí, on estan enterrats els morts. Vares mirar els diaris de l'any 46, informaven d'un accident en acte de servei, s'havia fet un funeral a Palma, és a dir, vares estar... Fa 5 anys que hi vas darrere d'això, no és broma.
Sí, bé, és un històric que la va reconstruint tira a tira, en tranquil·litat i amb paciència, i clar, a partir de la data inicial, el primer que vaig fer va ser anar a mirar els diaris de l'època. I efectivament, a l'Almudaina, per exemple, de 8 d'octubre del 46, surt publicada l'esquela amb les 7 víctimes mortals que hi va haver, com heu dit, de Campos, de Set Salines, de Llombàs i una de l'Alqueria Blanca, totes elles enterrades en els seus respectius cementeris. I el que dèiem per als diaris era simplement que aquestes 7 víctimes de fallecidos en acto de servicio. Vaig trobar que l'explicació era poca i se me va ocórrer anant al jutjat militar, demanar si s'havia instruït alguna causa, algun expedient, i efectivament hi havia una instrucció, un expedient detallat de més de 770 pàgines que me varen donar accés, m'han donat tota aquesta facilitats per consultar-lo, i els llibres, en bona part, el resultat de la lectura, de la recerca a partir d'aquest expedient militar, complementada, però crec que jo d'una manera molt, molt, molt adient, amb una cançó que se va, una cançó popular que se va fer en el poble de Set Salines, que va tenir més víctimes, 3 de les 7 víctimes eren de Set Salines, l'únic ferit sobrevivent també era saliner, i per l'impacte que va tenir la notícia en el poble, se va fer aquesta cançó popular que narra d'una manera dramàtica, molt, molt emotiva, com se va rebre, com se va conèixer en el poble aquesta notícia, i és el complement ideal per aquest expedient, que ho trata, evidentment, donada la naturalesa de l'expedient d'una manera més oficial, més formal i més llunyana.
Clar, que també aquesta coplilla, no? que se deia que havia, que a les 10 del matí se va anunciar una explosió matant en el xat soldat i eren 8 a l'esquemot, és a dir, com a, és que en aquell temps, com que molta gent no sabia llegir ni escriure, també van de dir que això també passava, i més en els pobles petits, de vegades la manera de contar les coses era les coplilles, les cançons populars, i també, però l'expedient que se va arxivar en el Tribunal Militar de Barcelona deia motivos ocasionales de la explosión de una granada. Clar, estaven fent netes granades, descarregar i fent netes granades per fer pràctiques, però crec que el capità en aquell moment va deixar en el sergent a càrrec. Jo no sé si és que tu ets magistrada, tu pots saber millor que ningú. Sí que se va produir com que una falta invigilando o una desatendre ses obligacions, i si avui en dia això seria, se podria imputar qualcú. Perquè això jo sé que avui en dia li diuen falta invigilando al manco a sa policia, a l'exèrcit, no ho sé. Tu què opines?
Bé, aquí hi ha una concatenació de circumstàncies desfavorables. Efectivament, els artillers, que eren joves d'una vintena d'anys, el dia de l'accident, de l'explosió, estaven descarregant unes granades que s'havien d'utilitzar unes properes pràctiques militars. Consta l'expedient que estaven preparant, que estaven fent aquesta activitat des d'uns quants dies abans, baix les ordres del capità de la bateria. Justament el dia de l'accident, el capità de la bateria va d'anar a Palma, precisament per una reunió a Capitania per preparar aquestes pràctiques, i el que deixa plasmat a la seva declaració és que va deixar com encarregat a un sergent, i que el sergent també estava perfectament instruït, i que tots ells, tant el capità com el sergent, havien instruït també prèviament en els artillers sobre el que podien i el que no podien fer, que no havien d'entrar mistros, que no havien d'entrar foc, que en cas de que per la circumstància que fos s'encengués a pólvora, com havien d'actuar. A totes les declaracions, diguem, es tret comú aquest que tots deixen ben clar que havien deixat un encarregat, fos el capità, fos el sergent, i que tots el havien ensinistrat adequadament en les artilles. A partir d'aquestes declaracions, clar, quan el jutge instructor trasllada l'expedient a l'auditor de guerra a fi de que declari si procedeix o no l'exigència de responsabilitat, a la vista de les actuacions, a la vista també de l'informe pericial, el que se produeix és el sobreseïment de la causa. Se diu, l'origen de l'explosió va ser una espurna, diu, per una causa no determinada, pot ser que caigués una granada, pot ser que una granada fregués amb un instrument metàl·lic, no queda determinada la causa concreta, ni se pot imputar aquesta causa a una persona concreta i determinada. Per això, diu, se produeix el sobreseïment de la causa sense imputació de responsabilitat. No s'aprecia ni dol, ni mala intenció, ni negligència per part de caps intervinents. Clar, amb aquest material, amb aquestes declaracions, és difícil no procedir a la imputació de responsabilitat.
Clar. I a més, que veníem d'una història que ja mos ensenyava que era molt perillós, perquè fa 130 anys, l'any 1895, se va produir a Palma el pitjor accident laboral de la història d'Espanya. Varen morir 92 persones a l'explosió de Revellí de Sant Ferran a Palma. I anys després, tu mateix has contat que a Menorca, a la bateria de Llucalari, a l'O també hi va haver 23 morts. És a dir, que els polvorins es carrega el dimoni. Vol recomanar des d'aquí, que molt se mos acaba estens, el llibre Tragèdia al Fort de la Costa, causa 170/1946, o Tragèdia al Fort de la Costa, causa 170/1946, de la catedràtica Peloni Martínez, doctora Andrat. Mira, ja t'atén localitzada com a catedràtica de dret mercantil. M'han d'anar, Peloni. Enhorabona i moltes gràcies.